Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Avui el divan està immers en art, en un espai únic, bell, suggeridor, gairebé en moviment, amb la creativitat que neix de l'observació de la natura. Gaudí, Barcelona, l'espai, dèiem, més emblemàtic, la Casa Milà, la Pedrera, una obra d'art total. I ens fa goig i agrair molt que la directora general de la Fundació Catalunya, la Pedrera, sigui avui al divan. Qui és? Una líder, emprenedora, visionària, creativa, polièdrica, que entén el món i treballa per a les persones, des de les persones, com a motor de canvi, perquè tinguin més qualitat de vida, generant oportunitats d'acció, amb la cultura, humanament. Ens agrada molt aquí al divan compartir l'escolta de dones sàvies que, com la Casa Milà, s'han sabut treballar la pedra. Senyora Marta, a la cambra, gràcies i benvinguda al divan. Gràcies per acollir-nos.
Gràcies a vosaltres.
Qui és Marta la cambra i Puig? Ara ho sabrem de mica en mica en conversa. Ens ha triat Marta la cambra aquesta peça, Stairway to Heaven, de Led Zeppelin. Què li recorda? Què li evoca?
De fet, la meva joventut. Jo tinc la sensació de que amb la meva parella ens vam conèixer amb aquesta cançó. I tota la vida ha sigut una cançó que ha sonat a casa. Jo diria que he donat biberons amb aquesta cançó. He pintat parets amb aquesta cançó, és a dir, és una cançó que ha format part absolutament de la meva vida i t'he de dir que és la cançó que van escollir els meus fills en el funeral de l'Oriol. Per tant, és una cançó que ha marcat no només la nostra parella, la nostra família, absolutament. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with the word she can get much. She's buying a stairway. Aquest camí, aquesta escala cap al cel, i res, amb la primera cosa que ens explica, ja l'hem vist de parella, hem vist l'amor, l'amor de parella, hem vist l'amor de mare amb els biberons, la dedicació i el pintar parets a casa. Si habitualment a casa no ben bé, vull dir, en general, oi, les dones no sembla que hagin d'estar pintant parets, ni els homes tampoc. Per això deia que és una dona polièdrica. Sí, el que passa és que fa molt de temps ens vam enamorar d'una rectoria a la Cerdanya, que va ser com una trampa mortal, perquè aquella casa tenia molts metres quadrats, costava molt de rehabilitar, i ho hem anat fent nosaltres. Aleshores, a mi em fa gràcia perquè ara és molt bonica, però no hi ha ni un tros de paret que no l'hagi pintat o jo o l'Oriol. Per tant, la de Barcelona, diguem-ne, que ens l'han pintada, però la casa de la Cerdanya, des del tractament de les fustes, els sostres, les vigues, l'antitermites, tot això ho he fet jo.
I com ho fa això una economista, diríem, especialitzada en dirigir persones i dirigir empreses, i ara en dirigir el que és la Fundació a Catalunya la Pedrera, però que tampoc té... Vaja, sí, esclar, això és Gaudí, però no veig que sigui un pinzell, m'entén, ni allò de la rodeta, i un pot de pintura no és ben bé.
No.
Llavors què?
No. Jo t'he de dir que això és com lo de cuinar. Sí. És a dir, jo he sigut una privilegiada que he pogut no fer el dinar.
Està bé ser una privilegiada per no haver-lo de fer cada dia.
Exacte, però m'entusiasma cuinar. Una cosa és fer el dinar i tenir l'obligació de fer el dinar, i una altra cosa és convidar els teus amics i dedicar-te a fer el festín de Babet, dedicant-los tot el teu amor i aprenent a cuinar. Amb això de pintar parets, jo crec que he trobat el mecanisme millor per desconnectar. És a dir, mindfulness total, quan tu estàs allà amb el pot i el pinzell,
és allà i en aquell moment. Aleshores, pots pensar moltes coses, però...
Però no pots distreure gaire.
No et pots distreure perquè no vols fer el ridícul, sobretot mai fer el ridícul. Aleshores,
no pot quedar mig pintat.
No pot quedar, no.
La nota més baixa que es pot obtenir hauria de ser un 10. Sí o no? Vaig bé o no?
Un 10 no ho sé, però un 9 segur.
Un 9 segur. És a dir, o és excel·lent o no és cap altre.
O no m'hi poso.
O no m'hi poso, no pot ser cap altra cosa. Llavors, aquest nivell de... Agafem el pot de pintura i el pinzell d'exigència personal, que sí... I què no? A la seva vida, què li ha comportat de positiu i què de... no tant.
No tot és positiu.
No tot és positiu, d'això de l'autoexigència.
No, en absolut. Jo crec que hi ha un punt de... Jo diria que de defecte. No ho considero una qualitat, perquè puc arribar a ser obsessiva. Si jo crec que he fet una cosa massa de pressa i que m'ho he tret del mig, tinguis la més mínima dubte de que agafaré aigua ras, ho netejaré i ho repetiré. Aleshores, jo penso, la majoria de gent pensaria això, està al darrere d'un llit, ni es veu. Jo no. Jo sí sé que allò està mal fet, s'ha de fer bé.
Però això i tot...
Això i tot, sí, segurament sí, però ja et dic, no ho dic amb orgull. No ho dic amb orgull.
I això no es pot millorar i que alguna vegada poguéssim fer una cosa d'un 8,5?
Sí. Inclús d'un 7.
Per tant, anem millorant.
Sí. Jo et diria que a mesura que em vaig fent gran, sí, em vaig permetent alguna llicència. Sí.
Marta Lacambra, la directora general de la Fundació Catalunya La Pedrera, avui al divan. Nothing Else Matters de Metallica, també ens l'ha triada. I aquesta per què? Perquè què hi fa al seu divan?
Pues mira, la veritat és que és molt divertida perquè aquesta cançó té a veure amb la Fundació Catalunya La Pedrera.
Molt bé.
Una vegada que vam presentar en el patronat quina podria ser una estratègia amb alimentació en boscos, vam posar de música de fondo Nothing Else Matters, i és una cançó que ens uneix. És a dir, quan passem la Covid o quan es tanca la Pedrera o quan no hi ha un visitant o quan cauen els ingressos, ens posem aquesta cançó i sabem que hi ha hagut moments bons i que tornaran.
Per tant, el que fa és crear o reforçar la idea de grup, de comunitat, que s'ajuda mútuament, que fa pinya i que, per tant, tindrà la capacitat de tornar a tirar endavant.
Bueno, és que és així. És a dir, jo penso que som uns afortunats com a fundació, però les hem passat canutes. És a dir, el dia que es va declarar l'estat d'alerta i vam veure que la Pedrera, les Coloms i de Prat, Montsant Benet, els centres sociosanitaris... Mare de Déu santa.
Què fem aquell 14 de març del 2020 i que en principi han de ser 15 dies i després ja es va veient que no se'n sap al final?
No, i que nosaltres vam tancar el 12.
El 12 dir, van tancar.
Sí.
Els primers que van tancar.
Els primers. Perquè, primer, nosaltres tenim el Bonaventura Clotet en el patronat. Uh-huh. Segona, tenim en el Lluís Torné, el director general de l'ICFO, i... Ell sabia perfectament què havia passat al nord d'Itàlia. I
sí, que era aquell moment que dèiem si els enviàvem ajudes o no.
I aleshores, aquesta màquina, aquesta fundació és molt gran i per frenar-la s'havia d'agafar amb temps. I va haver-hi un patronat d'urgència i es va acordar que ja començàvem a parar màquines.
A veure, doncs expliquem què és la Fundació, no? Perquè penso que moltes persones, doncs, segur que han passat per davant del Passeig de Gràcia i han vist la Pedrera, han vist la Casa Milà, però no s'imaginen què és la Fundació, no? Quants indrets té, quines funcions, quina missió, quins valors, com ho explicaria?
Mira, jo crec que el més important és que la Fundació, efectivament, viu per les persones. I van estar, francament, molt brillants els que van redactar els estatuts, perquè van veure que hi havia 5 entorns que tard o d'hora serien estratègics. El primer, l'envelliment de la societat.
Molt bé.
I després, si vols, ho podré explicar amb més
detall. Sí, sí, tant.
Però és molt important retenir que la societat s'està envellint i a una velocitat extrema. El segon, el canvi climàtic i les conseqüències amb els boscos. Nosaltres som el principal propietari forestal privat de Catalunya. I, per tant, hi havia un repte que era tenir els boscos en condicions per prevenir una situació que en aquell moment ningú s'imaginava, que era el risc real d'incendi. La tercera era intentar per tots els mitjans generar ocupació per tota aquella gent que no té formació suficient, és a dir, ocupació per gent que ho té molt difícil, que no ha tingut igualtat d'oportunitats. La quarta és tot allò que té a veure amb la Fundació Alícia i tot el que té a veure amb alimentació i salut.
Alícia, que és aquesta paraula que fem d'alimentació i ciència.
Però que és una filla nostra i tots els projectes d'alimentació i salut són de la Fundació. I finalment, tot aquest món de les experiències expositives i l'activitat al voltant de posar en valor els artistes plàstics. En el tema de l'envelliment vam fer una cosa fabulosa, i és que nosaltres havíem heredat uns espais que es dedicaven als escacs i al billar.
Sí.
I ràpidament es va fer un canvi oferint-lo en el barri per poder fer tallers de memòria, dinars en companyia per gent gran que estaven sols, i ara en aquest moment ja fem torn de matí i torn de tarda. Per tant, hi ha 2.000 persones a diari que fan tallers de memòria en espais nostres.
No, amb orgull,
Ho pot orgull.
Dir. Amb orgull, contenta. Sí, 2.000 persones són moltes persones,
Són moltes persones i, a més, són 2.000 famílies, perquè els acompanyem i saben perfectament que aquell matí, aquell dinar i potser a la tarda i potser quan acabi a la tarda fent una activitat a la pedrera, però ens en cuidem. Això de la cura és una cosa que la compartim tot l'equip de la pedrera. És a dir, ho vivim molt de prop, que ens agradaria que ens cuidessin exactament igual així quan nosaltres estiguem en la mateixa situació. El segon tema, que és el de l'alimentació i salut, jo crec que és la nostra petita passió. És a dir, hem vist i hem comprovat com la diabetis, com la hipertensió, com el càncer afecta en el dia a dia de l'alimentació de les persones. I, per tant, hem posat la cuina i les receptes de cuina al servei de les diferents patologies i al servei de tots els col·lectius, metges, infermeres, nutricionistes, que estan en el seu dia a dia gestionant malalties. És a dir, jo recordo un dia que tu i jo vam estar parlant de l'ictus.
Sí.
I hi havia un taller d'Alícia que estàvem fent especialment per als malalts.
Com que tenen problemes per empassar-se el menjar, per deglució, i dèiem bé, la malaltia pot comportar problemes amb el menjar i viceversa, amb una altra dieta estaríem prevenint també malalties com el càncer, que això ara ho sabem, just aquí al divan parlem amb Massipi, amb Basteller, però que fa uns anys no se sabia tant, que hi ha uns aliments que realment inflamen i uns altres que no. I amb això és pionera a la Fundació Alícia, amb el Toni Massanès al capdavant, que no només et fa menjar per quan estàs malalt o perquè no n'estiguis, sinó per passar-t'ho bé.
Sí.
Gastronomia de primer nivell.
Gastronomia de primer nivell, però a més jo penso que hi ha una cosa que a mi m'agrada molt, i és que jo diria que la gent de la Fundació sabem menjar. Sí, és veritat, perquè jo me n'adono que hi ha vegades que estic a casa d'amics i em diuen, és que ara tenim una àvia que li costa molt i que té problemes de disfàgia, i li dic, sí, però no comenceu a triturar-ho tot perquè li amargareu la vida.
Clar.
Jo recordo les primeres escudelles que vam fer a Alícia amb la piloteta negra, la piloteta taronja de la pastanaga, de la botifarra negra, de la pilota. És a dir, les escudelles tenien aspecte d'escudella. I, per tant, la gent no se sentia absolutament una pobra desgraciada davant de la papilla 1, la papilla 2, la papilla 3. Avui ho comentàvem aquest dematí, perquè hi ha hagut un moment que no sé què m'han dit d'una persona de 95 anys que li agradaven tant les trufes. I he dit, mare de Déu, senyor, jo desitjo que quan tingui 95 anys ningú se li acudeixi dir si puc o no puc menjar trufes.
O no puc menjar trufes, no pot menjar el que vulgui. Als 95 anys està permès tot ja, eh? Ja ha passat totes les etapes, totes les metes, ja les ha passat i ha fet totes les maratons. Estàvem ara amb l'alimentació. Hem parlat de l'ocupació, encara no. Ah, sí, de l'ocupació una mica, no sé si volia, però poc.
No, de l'ocupació t'encantarà.
Va.
Perquè tot això va començar amb veure aquesta afició. Això dona per una conversa llarguíssima, eh? El producte ecològic i de proximitat,
sí.
Però després aquesta reticència a pagar 10 cèntims més d'euro o 20 cèntims més d'euro si un producte saps d'on és. Aleshores, amb el Toni vam començar a parlar de que era molt important protegir els nostres pagesos.
Mira, ara que me'ls hem vist amb els tractors i que ens han dit si compreu aquesta fruita del Brasil, potser sí que costa menys, però què hi han posat? Quines normes segueixen? No pas les de la Unió Europea. Eh? Atenció.
Clar. Doncs ens vam animar i es va crear la cooperativa Mans, que està a Sant Vicenç dels Horts, i que fa d'intermediari entre la pagesia i la gran superfície. Per què? Perquè hi ha una cosa que és veritat. A nosaltres ens és molt més fàcil negociar amb la gran superfície que un pagès.
Clar, perquè és un a un.
És un a un.
És, clar.
I nosaltres cada dia agafem a Sant Vicenç dels Horts el producte que ens porten doncs, potser 50 pagesos,
sí.
I bon preu, Carrefour, saben que tot aquell producte nosaltres el portem directament a Sant Vicenç dels Horts, contractem de dalt a baix persones que estan en risc d'exclusió i quan han estat donant un temps empaquetant i pesant verdura, després van als lineals dels supermercats o se'n van a Neto a fer caldo. Per tant, nosaltres tenim un índex d'ocupació de la gent que entra a la nostra cooperativa al 100%.
És a dir, moltes persones, ara que estem parlant amb la directora general de la Fundació Catalunya La Pedrera, poc s'imaginàvem que alguns tomàquets, si són bons, tenen a veure amb ella.
Clar que sí.
Doncs sí, això també ho fa la Fundació. Això seria l'ocupació de la sostenibilitat, també l'esmentada.
Jo crec que et quedaràs impressionada.
A més, ben insuperable. S'ho fa i s'ho creu fins al final. Bravo.
Perquè hi va haver-hi un dia que vam veure una cosa terrible, i és que a l'incendi de Pont de Vilomara va arribar al davant de Sant Benet i just quan estava al davant de Sant Benet es va bifurcar. La meitat va anar a Navarcles, la meitat va anar a Sant Fruitós,
sí.
I ens vam salvar escassament per 500 metres. I vam veure que hi havia una cosa que havíem fet molt bé, que era llaurar tot el perímetre de Sant Benet. Des d'aleshores estem gestionant tots els plans de gestió forestal de totes les nostres propietats i fent taca d'oli amb tots els veïns del costat. Per tant, estem intentant aprofitar aquesta finestra que tenim fins abril, maig, juny, per intentar netejar tots els boscos amb els plans de gestió forestal aprovats.
Allò que ens deien sempre els bombers, no? Que els incendis de l'estiu s'han d'apagar a l'hivern, que és ara, no? Diríem abans que arribi a l'estiu, perquè els boscos estiguin d'una altra manera. I que aquí s'hi ha de posar esforç, i entenc que també recursos, perquè si no els pagesos diuen nosaltres no ho podem fer tot. Sense ajudes no tenim aquesta capacitat, ni els petits propietaris forestals tampoc la tenen. Perquè quantes hectàrees tenen a la Fundació vostès?
12.000 hectàrees.
Això són moltes, no?
Això són moltes perquè, a més, has d'afegir les que tenim en custòdia. És a dir, hi ha propietaris que, perquè no es veuen en cor de portar tota aquesta paperassa, diuen, mira, saps què? Deixem-los en custòdia els de la Fundació Catalunya a la Pedrera i, com a mínim, que gestionin doncs, les tales d'arbres. O la documentació administrativa, que és molt complicada.
Sí, cada dia més, i cada dia t'envien un enllaç, un link amb un no reply, que ja, i llavors tu ja experts i ara ja hi ha persones especialitzades que al final, les que ho fan bé, hi pots trucar perquè t'expliquin com va tot allò que no es pot resoldre per telèfon ni personalment. És molt complicada, és cada vegada més complexa.
Bueno, i a més, jo crec que, fixa't que li hem donat la volta a la situació, jo crec que de la pitjor manera possible, i és partir de la desconfiança i de que tothom ho farà tan xungo com sigui possible, quan no és així. Aleshores, jo moltes vegades, quan tinc aquestes reunions, dic, per favor, confiem en què hi ha molta més bona gent que mala gent,
sí,
i que, en principi, no hi ha ningú que vulgui que se li malmeti la finca. En cap cas.
Clar.
En cap cas.
Tothom ho vol tenir bé. I incentivar les vocacions amb talent en els àmbits de la ciència o de la cultura, que també veig que és un dels punts que assenyalen. Què vol dir? En què es tradueix?
Doncs tenir una relació molt estreta amb tots els centres de recerca de Catalunya, tots els que constitueixen el Barcelona Institute Science and Technology, el BIST, que són l'IRB, l'ICFO, l'INAE, i a tots els alumnes que fan una selecció i que són de tercer d'ESO,
sí,
se'ls dona la possibilitat de tots els caps de setmana de l'any fer pràctiques i estudis amb els científics de primera mà durant tot el curs.
Que bé.
Per tant, bueno, al final, quan nosaltres parlem de la nostra comunitat fellows, que són aquells que han format part algun moment o altre d'aquesta comunitat, en tenim a Cabo Canyaveral, a Houston, a l'MIT, i són majoritàriament dones. I come from down in the valley where mister when you're young they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary we met in high school and she was just we drive out of this valley down to where the fields were green.
Marta a la cambra escolta Bruce Springsteen i aquest River i què pensa? Què li agradaria?
No, mira, en realitat potser vaig entendre malament la pregunta, però és en la primera entrevista que em van fer a la ràdio el Joan Barril. Jo era
Joan Barril.
Estimadíssim, sí. Joan Barril. Jo era la directora de l'Agència Catalana de l'Aigua.
De l'ACA, que ara està molt... allò en castellà en diuen Endi que sé com mai més ben dit.
Exacte, i aleshores em va dir... Digue'm una cançó que relacionis,
sí,
amb l'aigua. I
sí,
li vaig dir d'arriba.
D'arriba.
I pensant en aquest programa, vaig dir, bueno, una cançó que em genera molts records i, evidentment, quin seria el somni que plogui,
que plogui?
Rius, i que els rius tinguin molta aigua.
I no podríem fer alguna cosa amb el Bruce Springsteen aquí a la Pedrera?
Bueno, em moro.
Tot és proposar-se, no, Marta?
Jo me'n recordo una vegada que em van dir somia dues coses i vaig dir el Bruce Springsteen a la Pedrera i a l'Sting a Sant Benet. I em van dir que era molt 60s.
Molt 60s? Molt 60s? Sí, sí, és molt 60s. La nostra directora general és economista. Va fer després un màster en teoria econòmica i mètodes quantitatius. També en gestió de l'hisenda autonòmica i local. Va fer una programació per a formació de directius a l'Escola d'Administració Pública de la Generalitat. També va fer un PADE a IESE. En fi, ha estudiat una pila de coses per liderar, en essència, no? Gestionar.
Gestionar. Jo crec que el de liderar, si passa, és una conseqüència. Però el que sí que és veritat és que t'has de formar molt per poder tenir molta seguretat a l'hora de gestionar. Perquè gestionar és cada dia del món prendre una decisió, esquerra, dreta, endavant o endarrere. I has de tenir una capacitat d'anàlisi de quins són tots els paràmetres que estan passant en aquell moment, sintetitzar-los i fer que tot l'equip ho visqui com una decisió pròpia. És a dir, no estic parlant
això
de...
Això és liderar.
Clar, però això no és manipular, eh? Això és liderar.
No, això és liderar. Gestionar és prendre la decisió. Liderar, finalment, és que tot l'equip senti que és la seva decisió i que hi aposta.
Exacte.
Perquè, en el fons, aposten per Marta a la cambra.
Confien.
Sí. Per tant, és com poder transmetre aquesta seguretat, aquesta confiança, fins i tot quan hi ha alguna cosa que no va prou bé, ens en tornarem a sortir plegats.
És que a més, ho hem pogut comprovar com a mínim un parell de vegades. És a dir, va ser terrible tancar la Pedrera. Va ser terrible veure que els números eren zero. Va ser terrible veure que hi havia 780 persones contractades. Va ser terrible haver de negociar els zeros i haver d'anar demanant ICOs i vendre un hospital fent un zoom. Però ens en vam sortir, perquè vam fer molta pinya i perquè en realitat tothom es va posar al seu lloc.
Avui parlem amb Marta a la cambra, amb la directora general de la Fundació Catalunya La Pedrera, al divan.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Aquest home sol que toca el piano al costat d'un got de whisky, que sent la soledat i tira endavant.
It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin.
Aquest piano mana aquí en Billy Joel, què li recorda?
La cova del drac.
La cova del drac. Uau, això sí que són 60s.
Bueno, és que...
70s. Diu, és que era quan érem joves.
Sí, no, mare de Déu, el senyor Tordera. Quina cosa. Bueno, va ser el que em va introduir, evidentment, amb ell i el meu marit i tota la gent del Hot Club, en el món del jazz, en el món de la música. Jo soc literalment abstèmia, és a dir, no he passat de veure mai de la vida una botella d'aigua, però aquell entorn que per cert, tothom fumava, que quedava amb tota la roba.
Brut, els cabells.
Els cabells, aquella olor a tabac. Però quan veies un pianista, jo encara em passa ara, és a dir, l'altre dia vaig anar a les 7 portes i em sembla que vaig estar durant tot el sopar callada escoltant el músic, perquè sóc incapaç de no escoltar el que està interpretant.
I que està allà com acompanyant la conversa, el moment, però que ho posa tot perquè realment el moment sigui agradable. La Marta La Cambra va néixer a Tànger i va passar la infància al Marroc. Com va ser això? Com va ser? Què havia passat? Com és que els pares hi van anar?
El meu pare treballava en una empresa tèxtil, que era el Pérez, i va veure que els números començaven a no sortir, estic parlant dels anys 40. I li va proposar a l'amo de la fàbrica que per què no el deixava anar a Marroc, que en aquell moment tenia el protectorat espanyol, a fer la premanufactura del cotó, el cànem i el lli. Uh-huh. I el meu pare tenia 2 fills i una fantàstica senyora. I se'n va anar allà a veure si era possible i durant 5 anys va estar portant vigues, cables, motors, telars. I per tant, ells van viure 35 anys, jo 10. Però és claríssim que quan es parla de multicultura o de tolerància religiosa, nosaltres ho vam viure en primera línia.
El pare, en Ramon.
Sí.
La mare, la Rosa.
Sí.
Quins valors li han transmès?
Home, el meu pare, la capacitat absoluta de que res era impossible, és a dir, el tio més resilient que he conegut mai. I la meva mare era com per escriure un llibre, és a dir, entre costures es quedaria curt, perquè ella va arribar a Marroc, li van explicar en què consistia el ropero cristiano i se les va quedar mirant i va dir, mira, jo sóc professora de francès, ensenyaré francès a les espanyoles i espanyol a les àrabs.
Ah, mira, és intel·ligent.
Sí, i així ho va fer. És a dir, mai de la vida va anar al ropero cristiano.
Per tant, anar a l'escola, a Tànger, era amb nenes hebrees, amb nenes àrabs, amb nenes cristianes, amb nenes hindús, el multiculturalisme va aparèixer com un fet natural.
Sí, de fet... És més divertit perquè jo vaig néixer a Tànger i vaig viure a Tetuán i tots els caps de setmana anàvem a Tànger. Aleshores, on jo em vaig escolaritzar va ser a Tetuán.
Sí.
Els nois al Liceu Francès, les noies a les monges missioneres, però la classe totes, érem de diferents religions i a més era molt divertit. Unes feien festa el divendres, unes el dissabte, unes el diumenge i bueno, era tan habitual i la llengua comuna era el francès. El que passa és que van cometre un error tremendo i és que ens obligaven a contestar amb la nostra llengua.
Però és una manera de mantenir-les totes dues, eh? I d'arribar a trobar com un equivalent d'una llengua a l'altra, més o menys, eh?
La cosa que era divertit és que quan hi havia un moment que estaves transaccionant, deies Pupé.
Pupé.
Entens? La Nina aquesta
la
vull
sí.
Jo.
Sí, Pupé. Llavors, quan anava de debò, la Pupé era francès, eh? I s'ha acabat el bròquil. I la mare, que no anem parlant dels valors de la mare?
No, no, la meva mare era brutal, la determinació que tenia i a més, escolta, estem parlant dels anys 40, una societat on hi havia militars, on hi havia el cos diplomàtic, on hi havia un entorn per un costat cosmopolita i per un altre molt ranci. Ella va estar sempre del costat del cosmopolitisme, però amb una capacitat de generositat increïble. Jo recordo això d'anar a la modista i que la modista fos una mare soltera. I
estava
recordo,
tan mal vist, llavors.
Estava tan mal vist. És que el d'entre costures és veritat. És que és una història veritat.
El tiempo entre costures de la Maria Dueñas, eh?
Clar, però el que sí que recordo és a la meva mare amb una fermesa increïble anant a la Medina a comprar les robes i donant possibilitats a persones que ho tenien complicat de tenir feina, de tenir ocupació, de tenir clientes.
És una mentalitat molt oberta, no?
Absolutament.
No només cosmopolita, és sense prejudicis, no?
Aquí anava a les monges franceses, ella, eh? Ja.
Ella anava a les monges franceses, eh? Sense prejudicis, diríem, amb voler veure les persones que hi ha al darrere, la capacitat que tenen, la feina que fan, i teniu també un esperit de solidaritat al final, no?
Absolutament.
Perquè entre la modista que està sola i ha de tirar endavant amb la criatura i aquella altra que no li cal i no sabem com cus, potser escollir aquesta primera.
Sempre.
Marta la Cambra, avui al divan.
Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad.
I la Nina Simone també ha vingut avui al divan de la Marta a la Cambra amb aquesta cançó d'on Let Me Be Misunderstood. Per què? Aquesta que hi fa? Què ens recorda? Què suggereix?
Mira, ara tornaríem al començament de la conversa. Precisament que a vegades aquesta autoexigència m'ha generat molts mals entesos. Perquè una cosa és ser autoexigent, una altra cosa és ser xulo. Jo no sóc xula. Jo el que crec és que les coses s'han de rumiar, s'han de treballar, s'han d'explicar, i que val la pena parar i dir potser ara he generat un malentès, però sisplau, deixeu-me explicar. És important. Per mi ha sigut molt important voler no generar mals entesos.
És dir, voler arribar a entesos. Clar. Entes, sí, no? Diríem just a voler entendre's i escoltar també, no? I tenir un temps, com un temps de reflexió.
És que a més, la veritat és que hi crec moltíssim en donar espai i donar temps perquè les coses es puguin parlar i es puguin entendre. Els mals entesos són en empreses. Si li dones una miqueta més de temps, segur que ja no hi ha un malentès.
Sometimes I find myself alone. Només començar la conversa al divan amb la Marta la Cambra, ha aparegut el record de l'Oriol. Al cap de pocs minuts novament ha tornat a ser aquí amb nosaltres a la casa a Milà, l'Oriol.
L'amor de la meva vida. El que passa és que noto que estic donant la volta a la situació i que finalment m'he permès ser feliç. Està molt bé. Està molt bé el dia que te n'adones de que En realitat ets tu la que estàs pensant si ja has donat prou temps al dolor. I quan te n'adones que estàs rient, que estàs somrient, que estàs disfrutant, que estàs sent feliç, penses, ara ell també està molt millor, perquè estic convençuda que no li agradava gens veure'm patir.
I la Marta a la càmera pensa que l'Oriol, que ja no és en aquest món, la veu?
Hombre.
D'això no estàs segura, veig. No, no. He fet una pregunta ingenua, ara jo, Sílvia, no, no. No estem parlant a la bord.
No.
A veure.
Absolutament. Mira, jo tinc la grandíssima sort de tenir una casa just davant del cementiri del poble de la Cerdanya on vaig, i jo no recordo cap dia no haver-li dit bon dia, bona nit, i a més no queixar-me absolutament. Em sembla que us he parlat d'un llibre que es diu Una vida de tres perros, que hi ha un moment en què la protagonista explica què difícil és en sortir-se'n quan hi ha determinades tasques que les ha fet sempre l'altra part de la parella. Clar, jo no ho sé quantes vegades a la setmana dic, jo què carai sé què és això d'aquest router, o ara què tinc que fer perquè han canviat totes les sintonies de tots els canals
de televisió. Que bé, eh?
Ah, és fantàstic, però jo de tot això no me n'havia encarregat mai. Aleshores, és evident que jo dic en veu alta, bueno, mira, m'he llegit el manual, he anat a la pàgina de la web, sí. I sembla que m'he aclarit. Sí, i tant. Em veu i riu.
I riu. I diu, ah, mira, amb el manual, Déu-n'hi-do, el que
riu.
Has fet, Marta.
Sí, riu.
Déu, què, Déu?
Bueno, jo crec que li hem fet tan poc cas al llarg de la vida que potser de tant en quant ens dona un copet, però no. Ell era molt creient.
L'Oriol.
Sí, jo no. Però tinc que reconèixer que al final, com diu una amiga meva, tampoc fa nosa.
Creure en Déu no fa nosa.
No, gens. Gens.
Ajuda?
Segur que sí.
I la vida, llavors, quin sentit tindria o li atorga la Marta a la cambra?
Pues mira, fer tot el que sigui possible perquè tota la gent que tu pots estiguin una mica millor.
O sigui, l'objectiu final és millorar el que hi ha al voltant perquè acaba millorant, no?, com la papallona al món?
Mira, jo crec que tota la vida he tingut un sentiment de servei públic, de servei a la societat, i jo hi crec molt, molt, i que cadascú en els nostres àmbits i en els nostres entorns hem de fer el possible perquè els que estan al nostre abast doncs ho tinguin una mica més fàcil.
La Marta a la cambra ha esmentat el llibre Una vida de tres perros, de Abigail Thomas, que arrenca d'aquesta manera. He aquí lo único que permanece inalterable. Mi marido sufrió un accidente. Todo lo demás cambia. Un nieto me necesita hasta que ya no. Mis hijos y yo nos llevamos bien hasta que uno u otra se distancia. Fumo hasta que dejo de fumar. Dejo ponchos, luego gorres, chales, gorros de nuevo, abandono el punto, lo retomo. El reloj hace tic-tac. Las estaciones se relevan, el cielo nocturno se reajusta, pero mi marido es constante y sus lesiones permanentes. Me ancla el suelo que piso. Ridge es el espacio donde brillo. Con él puedo contar conmigo misma. Vivo en una casa acogedora y amueblada con gusto. Aquí el tiempo pasa. Hay chimenea y casi una hectárea de terreno. Y los perros corretean a su aire y excavan agujeros inmensos. Y a mí me trae sin cuidado. Tengo un televisor de 27 pulgadas y un montón de pelis. El teléfono suena cada 2x3. Rich está sentado en un instante que no da paso al siguiente. La semana pasada me tumbé en su cama de la residencia y estuve observándolo. Yo quedaba fuera de su campo de visión y creo que se olvidó de mi presencia. Se quedó muy quieto. Luego cogió un periódico. periódico de una ordenada pila.
Al diván amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
És un llibre que sembla que sigui trist i és sí. Una oda a... al realisme i a viure els petits moments. Hi ha un moment en què es fica al llit amb els tres gossos i els posa tots a sota de l'edredon i explica que en realitat és impossible sentir-se sol amb l'agust que se sent amb aquelles tres bestioles arrepenjades buscant cada una al seu lloc. És un llibre autobiogràfic, està perfectament escrit i jo me'l vaig llegir d'una tirada, brum, senceret, perquè el vaig trobar màgic.
Què és l'amor, Marta Lacambra? Un misteri?
Sí, alguna cosa que de tant en quant deu passar, jo ho he vist, i quan passa deu ser meravellós, però que fa patir molt a molta gent.
I això de ser mare, mentre pintem parets, com va ser mare?
Una meravella. A veure, jo diria que jo he patit molt amb el tema de la conciliació, és a dir...
Perquè ara ja no treballem 70 hores a la setmana, i ara amb 60 ja fem.
No, i a vegades si puc, doncs menys, però...
Molt bé.
No, ha sigut tremendo. I jo crec que una de les coses... No sé si... Sí, una persona encantadora, que és l'Eugènia Vieto...
Una crac, és una supercrac, l'Eugènia Vieto.
És un amor. Doncs ella es dedicava, quan estava a SAD, quan encara no era directora d'SAD, es dedicava a fer cursos per noies que estaven en situació de prendre la decisió d'ocupar un càrrec superior, però que tenien la dubte sobre si havien d'optar o no havien d'optar a aprofitar aquell moment i ser mares. Jo recordo unes converses meravelloses amb l'Eugènia i amb les alumnes i sempre acabàvem rient i les dues sempre coincidíem amb la mateixa frase. Sobretot no t'equivoquis a l'hora d'escollir la parella. Més enllà d'escollir o no escollir la feina, sobretot no t'equivoquis a l'hora d'escollir la parella.
Per què?
Perquè tu has de poder treballar amb tots els graus de llibertat i ser una professional absolutament meravellosa, però no ho pots fer sola. Hi ha una feina de parella i a on no arriba un ha d'arribar l'altre i per tant no és una qüestió de competitivitat sobre qui arriba més alt o més lluny, sinó quin és el projecte de família que voleu tirar endavant. Però això no pot caure a les espatlles de la dona.
I per tant, diríem, si es tracta de no equivocar-se en el moment de triar parella, aquesta parella no ha d'estar basada només amb el ronron a l'estómac, com si diguéssim, no? Sinó que ha de tenir una decisió racional a banda del sentiment d'enamorament, una capacitat de decidir. Ara és que pensava en la Marian Rojas, que diu el mateix, diríem també amb la psiquiatra. El més important és el que escollis i amb quins criteris escollis. No només, diríem, el començament de l'enamorament.
No, 100% d'acord. Mira, si alguna cosa crec que estic segura és de que al final un ha de compartir el projecte de vida. El projecte de vida ho vol dir tot. Vol dir la família d'ell, vol dir la teva família, vol dir que hi haurà moments bons, que a vegades hi haurà problemes econòmics i hi ha moments en què tens uns fills adolescents i et necessiten i has de ser-hi. El que passa és que finalment els anys passen i te n'adones que s'han fet grans i que una de les coses que valoren més és haver tingut una mare que s'ha pres en sèrio la feina. Aleshores, per ells és un referent tenir una mare que realment s'ha pres la feina com una cosa molt important.
I que ha obert camí, no?, també,
sí.
I model, i és referent per a dones més joves. Marta Lacambra, avui al divan. I aquesta dona també és un referent, una dona amb força, la Janis Joplin. I somriu Marta Lacambra i recorda. Què recorda?
Mira, ara estava recordant una conversa que vam tenir ara fa molt poc sobre els que tenim més de 65 anys. Van viure un entorn on amb molta facilitat hi havia la droga.
Sí.
I jo crec que era difícil prendre la decisió de mantenir-te al marge, però tots els que ens van mantenir al marge hi som i tots els que no es van mantenir al marge no hi són.
Dono fe, dono fe, eh? D'això, efectivament, els altres no hi són. Han tingut una salut destrossada.
Aleshores, la Jenny Joplin en aquell moment era una icona i jo recordo que quan va morir tot el nostre grup va quedar absolutament col·lapsat pensant que això potser no podia passar. I va passar a tants. I al final et sents una afortunada perquè en algun moment vas tenir el sentit comú de dir prou.
Aquí a la Pedrera també venim a concerts, especialment a l'estiu, a dalt, no sé si n'he de dir, la Terrassa, no? Que són de jazz moltes vegades i que és una meravella. Ara hem acabat, ja dic hem acabat perquè hi he vingut també, diríem dues vegades, l'exposició de l'Antonio López i en tindrem una altra d'aquí no res, no?
Miquel Barceló, Ceràmica, tots som grecs. Jo crec que, ara em diràs, com sap vendre... Jo crec que aquesta exposició, trencarà tots els límits.
Per què?
Perquè el Miquel Barceló està en un estupendo moment i a més se l'ha pres amb tanta il·lusió i tanta generositat que es traspua.
No, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports.
I ha vingut Georges Bassin aquí al seu divan, que porta molts records, eh?
Molts.
On som ara?
Amb els meus germans.
I què fem?
Doncs mira, els meus germans fer gimnàsia amb una menuda... Jo em portava 15 anys amb el meu germà i 10 anys amb la meva germana i ells feien molt d'esport i jo era una menuda que quedava absolutament perplexa de sentir a casa sempre Georges Brassens, Jacques Brel, Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, és a dir, Yves Montand. A casa, la música en aquell moment era francès, pur francès.
I ens ha triat també altres textos literaris, com aquest poema arabesc de Manuel Forcano que diu: l'atracció és un mirall que espera imatge. Copa en mà, em parlaves i se t'obrien flors a les paraules. Les ciutats on estimes algú, vas dir, no se te'n van mai del cor. Jo et contemplava com qui mira el mar fins a l'horitzó. Al coll nu et brillava una cadena d'or. El desig bategava igual que el vi a finals d'agost dins el raïm. Ja no hi havia marxa enrere. Aquí ha saltat del trampolí només l'espera a l'aigua. A Damasc, tot l'or que venen al basar és de 18 quirats. Ho dic per si volguessis calcular el valor d'aquest record. Ciutat, n'és el títol. Quin record és?
Bueno, jo tinc el privilegi de ser amiga del Manel Forcano i, a més, d'haver sentit moltes vegades els seus poemes llegits per ell mateix. És una altra dimensió. Ell també és cosmopolita i té una percepció de la bellesa, de l'amor, del desig, de l'amistat... I cada poema és una nota biogràfica que la fa preciosa, preciosa.
Marta la Cambra, que som a l'últim minut. Si ho hagués de pensar, què és el millor que ha fet fins ara?
Segur, els meus fills.
Una marassa. El que li queda per fer, potent, positiu, que il·lusiona, que entusiasma, com ella mateixa.
Que tothom es prengui en sèrio lo de la prevenció de focs.
I per algú que s'ho miri d'aquí 150 anys, que ja no sé si hi haurà intel·ligència artificial, natural, una mena de Wikipedia, etc., en una frase, al costat del seu nom, què hi hauria escrit que la definís?
va voler sempre estimar i ser estimada.
Si m'ho permet, hi afegiríem i ho va aconseguir. If there's a bustle in your hedgerow, don't be alone there. It's just a sprinkly for the make-queen. Moltes gràcies. Gràcies de debò i que per molts anys continuï generant aquest entusiasme, aquestes ganes de ser millors i finalment aquestes ganes i la possibilitat de ser més feliços.
Gràcies,
gràcies de debò.
Gràcies.
Hem vingut a La Pedrera i ho hem fet amb en Ferran Guerrero i en Pep Casanovas, que ens han gravat aquí el so, amb el Josep Lluís Santiso, que acaba el muntatge, amb l'Antoni Cama, que li ha encantat conèixer la Marta a la cambra fent el guió, i amb l'Albert Castellví, que ha mirat que tot coordinant-ho funcionés la mar de bé, que rotllés. Encantada de la vida, aprenent avui amb Marta a la cambra, Sílvia Coppolo. Gràcies!
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. Diumenges a partir de les 9 de la nit.
Bye. said you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the road don't end in Detroit. Or the road don't even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe. When you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you there. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, babe. I know you got more tears to shed, babe.